Hola a tothom, moltes gràcies per ser aquí un dia més en aquest podcast de La por com a camí. Avui xerrarem sobre emocions i sobrevivències relacionades amb una de les malalties que ens afecta més actualment, el càncer. I per xerrar sobre aquest tema tenim amb nosaltres a una convidada molt especial. Tenim amb nosaltres a l'Anna Rodríguez Morera. Hola, Anna, què tal? Com estàs?
Bon dia, Esther. Molt bé.
Moltes gràcies per ser aquí, Anna. Us presento l'Anna Rodríguez. L'Anna és psicooncòloga de l'Institut Català d'Oncologia a l'Hospital Trueta de Girona i també és professora de la Facultat de Medicina a la Universitat de Girona. L'Anna té una llarga experiència treballant amb persones, no?, que pateixen càncer, Anna, i ja que estem en aquest espai, m'agradaria molt si ens pots explicar, no?, des del punt de vista emocional, tu que veus tantes persones que pateixen aquesta malaltia, de manera general, com descriuries com les emocions que es viuen en el transcurs d'una malaltia com el càncer?
Doncs hauria de ser una cosa i potser n'és una altra. El càncer forma part d'un grup de malalties que són molt diferents entre elles i que totes s'uneixen amb la paraula càncer i que tots coneixem com a càncer. Llavors, el càncer no deixa de ser un problema de salut, igual que molts altres problemes de salut, i no deixa de ser una malaltia, doncs, que té un tipus de tractament específic. Llavors, l'ideal seria que la vivència de tenir el càncer fos molt a prop això que acabo d'explicar. És a dir, que ens diagnostiquen un problema de salut i ens fan un pla terapèutic i ens proposen un pla de tractament, igual que moltes malalties. La realitat se separa de l'ideal. La realitat, encara que no vulguem, encara que a vegades potser no en siguem prou conscients, el càncer no deixa de ser una malaltia actualment, potser la reina de les malalties estigmatitzades en la nostra societat occidental. I per què podem dir que és una malaltia estigmatitzada, no? Perquè, clar, què significa, no? Doncs, principalment, l'estigma el que fa és que quan surts de cal metge, que jo dic, i et diagnostiquen el càncer, al ser una malaltia estigmatitzada, la persona té unes reaccions emocionals, pensaments i uns comportaments, unes reaccions i unes accions que pren molt diferents que les que prendria amb un altre tipus de malaltia, amb un altre tipus de diagnòstic. Llavors, per què puc dir o per què podem dir totes les persones que estem en aquest entorn de que respirem aquest estigma? Doncs el respirem per això mateix, perquè la persona quan es diagnostica, el primer que ens diu és: a qui ho diré, com ho dissimularé, a qui no li diré, aniré a viure a tal lloc perquè així no me vegin els veïns, a la feina diré que m'he fet, no sé, que tinc un altre problema de salut. I realment això ho veiem simplement gairebé en aquest tipus de malaltia. Llavors,
I
diries,
llavors,
de la societat...
Perdó, Anna. Digues.
No, que volia completar que nosaltres veiem la reacció de la persona que ha rebut el diagnòstic, que és una reacció que ja veiem que li cau l'estigma a sobre, també cau a la família, però després, quan ampliem la imatge, també ens n'adonem de moltes coses que veiem als mitjans de comunicació, que veiem pel carrer, que veiem com es parla d'aquesta malaltia, i realment ens n'adonem de que fins i tot les campanyes que promocionen la salut es diuen anticàncer. Llavors, quan ens n'adonem de que les campanyes que promocionen el benestar de les persones diabètiques no es diuen antidiabetis, ni es diuen, qualsevol altre, és a dir, no es fan en negatiu les campanyes d'altres malalties. I sí que es fa la promoció del càncer. Llavors, el que veus que moltes vegades també s'utilitza aquesta paraula com a símbol en els mitjans de comunicació, com a símbol de de cosa doncs, terrible o de cosa dolenta. És a dir, tal jugador és, no sé, no? És el càncer del Barça en aquest moment. Això són frases que es diuen de manera totalment naturalitzades en els mitjans de comunicació i segurament no agradaria a les persones que tenen diabetis que se'ls digués aquest jugador és la diabetis del Barça. Mm-hmm. Tot això fa que quan la malaltia la tenim a prop ens acosti molt portar-la com realment un problema més de salut.
Mm-hmm. Per tant, diries per això que no és que hi hagi una por a parlar-ne de la pròpia malaltia, perquè estem molt acostumats a sentir-ne parlar de la pròpia malaltia, sinó que és com se'n parla de la malaltia el que pot influir en aquesta vivència més negativa de l'enfermetà que a vegades la pròpia enfermetà, sense treure-li pes, el que és. No sé si m'explico.
Sí, de fet, se'n parla molt d'aquesta malaltia. Tothom
per
en sap molt.
Perquè no és un tema tabú, llavors, no?
Sí.
No és un tema tabú. És un estigma.
Precisament, com que és tan tabú, dona per tothom coneix algú, tothom en té una experiència,
sí.
Tothom l'associa a algú que va conèixer i que va patir molt. És a dir, tothom coneix doncs, que el tractament de quimioteràpia és molt dur i realment és un parlar per parlar.
Clar.
El fet és que és una malaltia que ens fa por com a societat i aquesta mateixa por ens fa tenir doncs, unes creences preconcebudes que les diem com a bones. A més, quan tenim una persona a prop que té càncer, li donem consells, perquè en sabem molt. No? És una autopercepció com si realment coneguéssim molt aquesta malaltia, perquè realment coneixem la part negativa d'aquesta malaltia, la part que ens fa por i la tenim tots molt intermitent.
Clar, ho veig molt diferent, per exemple, amb altres temes, no? Com per exemple el tema del suïcidi, que ara sí que se'n parla més des de fa un temps ençà, però és un tema que sabem que a nivell social és molt tabú i del que és difícil dir-ho, expressar-ho, sobretot també quan ho has viscut a prop o en saps d'alguna persona, no? Costa fins i tot dir-ho. En canvi, amb aquesta malaltia, doncs que és veritat que sembla que tots en sapiguem molt i que amb la millor intenció del món per poder ajudar aquella persona que està patint aquesta malaltia, a vegades doncs donem consells que poden ser més útils i altres vegades no tant, no? Tu com diries que podem ajudar a una persona que està caminant, no?, per aquesta malaltia, està transitant amb el càncer? Quina seria la millor ajuda que li podem fer? Perquè, clar, sentim frases, sí. Anna, perdona, però tipus, tu pots, no?, lluita fins al final, aquesta batalla la guanyaràs tu, no sé, per dir alguna cosa,
Tot molt bèl·lic a vegades, Molt relacionat amb la lluita, amb la batalla i en posar-hi tota l'energia, no?, per superar, no?, la paraula aquesta tan dita, no?, també és superat, no?, la malaltia, quan realment és una paraula que hem d'anar aprenent que dintre l'oncologia no parlem de superar la malaltia perquè realment la paraula superar o curar està quedant una miqueta, doncs, amb els llargs tractaments que estan apareixent avui en dia, que són crònics i que hi ha un seguiment molt crònic d'aquestes malalties. Clar, parlar de superar com si superéssim una fractura de fèmur o superéssim una pneumonia, doncs no seria el mateix. Llavors, també és veritat que la paraula superar a mi no m'agrada precisament perquè és com saltar una valla, no?, i ja no recordar-te d'aquella valla que has superat. Després això no passa en aquest tipus de malalties. Aquest tipus de malalties el que et fan és, com a persona, te posen davant d'una situació que se't remouen moltes coses, cada persona se li remouen a la seva manera, de manera singular, però realment a tots més o menys ens es remouen coses. Els valors se'ns poden modificar de manera subtil, fins i tot a vegades no sent conscient que se'ns remouen ni se'ns canvien els valors. I el que fa aquesta malaltia moltes vegades és que ens ajuda a reaprendre. Jo m'agrada molt reaprendre. És a dir, és com si haguéssim après al llarg de la vida les coses d'una manera i en aquell moment, fins en aquell moment, ens servien d'aquella manera. Ens passa aquesta situació i com que realment és com un conjunt de coses que ens trontollen, que se'ns mouen, també pel fet de que és una malaltia que socialment no es porta bé, encara ajuda més, que es remouen més coses, llavors la persona què ha de fer? Entra en una crisi que se li remou tot, però aquesta crisi és de creixement, la majoria de les vegades. Per això m'agrada dir que les persones tenen un potencial molt bo i que, en general, podem dir que les persones passen el procés de crisi i reaprenen a viure integrant el que és haver tingut un diagnòstic de càncer. Llavors, la majoria de persones passen per tot això i jo en diria que podríem posar-li aquest significat de vaig aprendre a viure d'una manera, m'ha passat un fet important a la vida i estic reaprenent a viure la vida d'una altra manera. I això no vol dir oblidar-te de que has tingut un diagnòstic de càncer o que encara el tens. Per tant, com que l'experiència hi és i l'experiència no la podem fondre ni oblidar, per tant, superar seria com superar aquella valla que ja no ens en recordem que hem saltat. Jo penso que no és això, sinó que realment ens emportem el diagnòstic amb nosaltres, ens integrem el diagnòstic, el tractament, el tipus de vida que hem de portar a partir d'ara, potser les seqüeles que ens han quedat del tractament oncològic, també potser les seqüeles psicosocials,
yeah.
Els canvis de feina, els canvis d'amics, els canvis de parella, els canvis de família, els canvis de tipus d'exercici que fem, el tipus d'alimentació que portàvem, potser una miqueta tot, i és un reaprenentatge, però com podria també ser, en aquest sentit sí que també ho vull dir-ho, com podria molt ben ser amb tota la resta de malalties que pot tenir una persona i que són malalties importants. Doncs davant d'un diagnòstic d'una malaltia important, segurament totes les persones, de manera singular, cada una a la seva manera, fa un reaprenentatge, que és un procés de crisi, que hi ha patiment, el patiment zero no existeix, necessitem permetre'ns aquest patiment és el que ens fa moure'ns, no podem negar el patiment, no podem passar per un diagnòstic de càncer sense haver tingut tristesa, sense haver tingut ràbia, sense haver tingut por. I un cop ens permetem això, és a dir, jo sempre dic els drets, no? Tenim dret a estar tristos, tenim dret a estar enfadats, tenim dret a tenir ràbia, tenim dret a viure com una injustícia. Però un cop hem passat per tota aquesta manida d'emocions, és integrar aquella situació de la persona i pensar que som la mateixa persona. Som la mateixa persona que érem fa 3 anys, 4 anys, 10 anys, però amb uns anys més. Ens han passat coses, dintre d'aquestes coses pot haver-hi el diagnòstic d'una malaltia de càncer, però som la mateixa persona. Per això, quan les persones que tenen càncer et diuen que l'entorn els tracta diferents, se senten tan malament. Perquè segueixen sent les mateixes persones, pensen igual, són interiorment la mateixa persona. Són els altres que te posen una altra identitat.
Clar, el que comentaves, no, em ressonava a paraules com acollir, no, la malaltia, acceptar-la, d'alguna forma, això, no? A partir d'aquesta integració de la malaltia i d'aquestes emocions que inevitablement viurem, poder, bueno, això, aprendre i créixer com a persona, no? És una oportunitat, malgrat que a vegades la paraula, sé que en una situació tan difícil no es pugui veure bé, però ho podríem parlar fins i tot d'una oportunitat cap al creixement personal, no? I fins i tot el creixement de les relacions, perquè les persones que estem al voltant, com tu bé dius, a vegades no sabem, no, massa acompanyar aquesta vivència, aquesta revolució a tots nivells que pot passar aquesta persona, i sense adonar-nos-en, no? Fins i tot el que comentaves de, bueno, potser tractem diferent la persona, amb tota la bona intenció del món, eh? Què és el que podem fer per acompanyar millor emocionalment a les persones que estan passant per aquesta malaltia, Anna?
En aquest sentit, Esther, jo te diria que moltes vegades el que jo me trobo el dia a dia és els hi plantejo a les famílies, a les parelles, a vegades als fills, als germans, que m'expliquin com era la relació seva abans de la malaltia. Perquè també és veritat que a vegades ens sembla que pel fet de que hi ha un diagnòstic d'una malaltia greu com el càncer, que tothom impacta i tothom queda doncs una miqueta remogut i tothom vol fer la seva millor aportació cap al malalt o cap a la persona que té el diagnòstic. Què passa? Que moltes vegades les relacions es desnaturalitzen. És a dir, si són un pare i una filla doncs, que han tingut una relació bastant distant, però bueno, amb això estaven correctes i estaven bé i portaven bé aquesta relació distant, tampoc és natural que després del diagnòstic tothom s'hagi de forçar a fer una relació que sigui fora totalment de la relació habitual que tenen aquestes dues persones al llarg de la seva vida. Llavors, és com dir, un consell que es podria donar, que a mi no m'agrada donar consells, perquè com a molt es poden donar consells molt generals, que arriben a totes les cases. Doncs un consell molt general que pot arribar a totes les cases és sigueu el que éreu.
Ja.
Sigueu el que éreu. Aquí no està passant res més que una persona que abans no tenia un diagnòstic, un problema de salut, ara té un problema de salut i ella ja fa el seu tractament, fa el seu procés i la resta estarem allà en la mesura en què la persona ho necessiti, ho vulgui i pugui gaudir de nosaltres.
Clar, deixar-te ser i deixar-te sentir, potser, no?
No, no tot ha de... És com un mite, també, que el càncer m'ho ha canviat tot. El càncer no canvia tot. El càncer a vegades fa aflorar aspectes que ja estaven a dintre d'una família, a dintre d'una persona, a dintre d'una relació laboral. I igual que altres coses, no? Igual com pot ser un procés de, no sé, de pobresa econòmica, doncs fa que realment surtin coses que hi eren, però que estaven una miqueta, doncs, tapades.
Ja.
Llavors, realment és un tòpic quan diuen el càncer m'ha canviat la vida.
Ja.
Potser he passat per un càncer, he fet un reaprenentatge de moltes coses, potser sense aquest diagnòstic no hagués reaprès o hagués tingut l'oportunitat de replantejar-me moltes coses, però no hem de perdre la perspectiva de que estem parlant de que és la mateixa persona. Perquè si no, sembla com si hi haguessin canvis de personalitat, d'identitat, de gustos, de preferències.
Ja.
Fins i tot de maneres de ser i de relacionar-se.
Ja.
Llavors, això és fer massa gran el càncer. És fer-lo massa estigmatitzat.
Totalment. Ara, quan parlaves de canvis, també m'estava preguntant quins efectes pot tenir el nou concepte de gènere, el nou concepte de feminitat, sí? En els tractaments de determinats càncers. Com està afectant això? Estic pensant com a dona amb un càncer de mama, per exemple, no? Què és el que vius tu al respecte? Què està passant amb tot aquest tema? Si és que hi ha canvis, si és que no, si és que n'hi haurà?
És molt interessant aquest aspecte en aquest moment. Penso que encara hi ha poca consciència de que estem entrant en un món nou, en un nou paradigma dintre de la salut. En altres àmbits de la societat sí que la perspectiva de gènere sembla que està entrant i s'està consolidant ja com un tema més. Dintre del món sanitari, doncs encara està començant a treure el cap tot el que és la perspectiva de gènere. En concret, dintre l'oncologia, m'agrada molt que em facis aquesta pregunta, Esther, perquè, com tot, estem a dintre d'un paradigma molt, molt masculinitzat, no? D'una educació que hem rebut des d'una mirada molt masculina, i tot això està afectant també, doncs, com s'entén la medicina, com s'entén les recomanacions, fins i tot com s'entén a la persona que tenim a davant, no? És a dir, no, a vegades no s'entén igual la queixa, no? La d'una dona que la d'un home. I com que no s'entén igual, tampoc se li dona una solució igual. Tant amb l'experimentació mèdica, sempre s'ha tingut molt en compte la resposta masculina als tractaments. I ara sí que realment s'està veient, doncs, que hi ha alguns tractaments, algunes respostes que afecten molt en concret la part més nostra, no? La part de la noia, no? De la dona, i que no afecten tant a l'home. En relació al càncer, el que està passant encara, penso, és que aquest paradigma de la perspectiva de gènere encara ha d'entrar dintre de les unitats funcionals de càncer i s'ha de tractar la perspectiva de gènere des d'un punt de respectar totalment la persona que tenim a davant i la seva identitat i perspectiva de gènere. Què vol dir això? Doncs moltes vegades, quan ens trobem amb un càncer de mama i es planteja a la persona, doncs, que se li farà una tumorectomia o una mastectomia, automàticament, sobretot amb les mastectomies, que es treu tot el pit, automàticament es pressuposa que aquella noia tindrà millor benestar psicològic si realment se li reconstrueix el pit, perquè ella, amb aquell pit, està conformant la seva feminitat. Després, això és una visió que potser podríem dir que fa uns anys era molt la majoritària, però que ara no és certa. Jo me n'he adonat que no és certa i que s'estan movent les coses, perquè a vegades a consulta tinc dues nines de fang, que són dues nines molt maques, totes dues tenen dos pits. I jo els hi pregunto a les noies que s'han d'intervenir de càncer de mama si a les dues noies les veuen femenines. Les noies, totes les noies, me diuen que sí. Totes les dues noies tenen els dos pits i totes dues noies són femenines. Giro una nina d'aquestes i és una nina amb una mastectomia radical i sense reconstrucció. Per tant, és una nina que no té pits. I els hi pregunto a les noies, quina d'aquestes dues nines creus que és més femenina? I totes les noies han fet un silenci. Aquest silenci és el que jo li dono el significat. No responen ràpid. Totes fan un silenci. Què vol dir? Què m'estan dient? Què m'estan dient amb aquell silenci? Amb aquell silenci les estic fent pensar de que la feminitat d'una noia avui en dia no està en el seu cos, no està en els seus pits. Una noia es pot sentir igual femenina amb pits o sense pits. Per tant, haurem de recomanar la reconstrucció, no per dir a la noia que serà més femenina ni que tindrà més benestar psicològic, sinó que realment haurem de dir a la noia què és el que hi ha amb ella la farà sentir més tranquil·la i més bé amb ella mateixa. I aquí trobarem les noies que ens diran que sí, que volen, que per elles l'estètica, doncs, és un valor que les fa sentir bé, i també trobarem noies que ens diran que per elles la tranquil·litat és doncs, no tenir pit, saber que tota la intervenció oncològica serà més ràpida i el seguiment també més pràctic. Perquè se senten igual de femenines amb pit o sense pit. Llavors, això és un exemple molt, molt petitó del que pot ser començar a pensar que les decisions en oncologia cada cop han de tenir més en compte l'autonomia de la persona que tenim a davant. Les decisions han de ser compartides, però compartir no vol dir que el cirurgià, el metge, sigui el que sap el que li va bé a la persona, sinó que el metge és l'expert que ha de dir a la persona totes les possibilitats que té amb tota la seguretat que representa cada una de les possibilitats i la persona escollir aquella que realment està més d'acord amb els seus valors i amb la seva persona.
Clar, potenciar aquesta, al final aquesta autonomia de la pròpia persona, aquesta capacitat de decisió i deixar de vincular, no?, sempre el que és doncs, això, un benestar més físic o estar més satisfet o satisfeta amb la teva, amb el teu aspecte físic, amb el que pot ser el benestar emocional i psicològic, que no té per què anar lligada una cosa amb l'altra. I des d'aquí, doncs, d'alguna forma, no?, veure com podem avançar, no?, també ja com a societat i també fins i tot els propis metges, entenc, les pròpies metgesses, cap a aquesta autonomia de les pacients en aquest cas, no?, que em sembla molt, 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 molt i molt apropiat i necessari. Com a societat, per tant, cap a on podríem avançar per millorar la nostra relació amb la malaltia, Anna?
Si me permets, faig com una miqueta de...
I tant.
Faig un parèntesi per complementar el tema de la sexualitat.
I tant.
També seria un d'aquests aspectes molt similar al tema de la feminitat, en què hi ha uns pressupòsits de que les persones doncs, tenen benestar psicològic quan realment tenen una sexualitat satisfactòria.
Ja.
Llavors, aquest mite sobre la sexualitat, de la sexualitat som una societat que també tenim molts mites, no? Doncs, què passa? Quan tenim una malaltia oncològica, amb un tractament oncològic, en el fons, la persona posa l'atenció en allò que en aquell moment per ella és important. Moltes vegades no és la sexualitat. La sexualitat, durant el tractament, moltes vegades per la persona no és important. Llavors, aquí hem de ser nosaltres, també, els sanitaris, hem de lluitar molt perquè aquest pressupòsit de que les relacions de parella van bé quan realment hi ha una sexualitat satisfactòria, això és un mite i també l'hem d'ajudar a trencar amb la persona diagnosticada. Perquè moltes vegades es capfiquen de que realment ells no tenen ganes de tenir relacions sexuals i que això comportarà un perjudici per la relació de la parella.
Yeah.
Després, la sexualitat és el que vulguem que sigui en cada moment. No ha de ser mai una obligació, ha de ser natural i, per tant, si l'hem de forçar, ja no estem entrant amb la base, no?, de la que és la resposta sexual o les ganes de tenir relacions sexuals. Llavors, amb això m'agradaria també dir, no?, que a nivell d'oncologia, moltes vegades jo els hi pregunto una pregunta, que és una pregunta que les ajuda molt a les persones, els hi demano que què en pensen de que la sexualitat és una necessitat bàsica? Mm-hmm. És real que és una necessitat bàsica? I també me fan un silenci, que és un silenci que parla molt, i aquest silenci vol dir que realment no és una necessitat bàsica en aquell moment que estan passant les persones durant la malaltia. Llavors, a vegades, jo penso que totes les respostes les tenen les persones que tenim a davant. Nosaltres som només, podem ser uns catalitzadors, no?, de ajudar-los a moure's, però realment es mouen ells. I quan fem aquestes preguntes, que són preguntes que no tenen cap altra intenció que fer que augmenti la consciència d'un determinat tema surrealment el que hi ha, no? I, per tant, després de fer aquesta pregunta, com que la majoria de persones me responen amb un silenci molt llarg i després ja la resposta ja no és tan important, sinó que és el silenci, m'estan dient que la sexualitat durant el tractament per ells no és bàsic. Llavors, això és una miqueta doncs, com hauríem de començar doncs, els professionals a entendre com és la medicina que hem de fer, no? És a dir, molt enfocada cap a la persona que tenim a davant i nosaltres ser realment uns proveïdors, no?
M'ha agradat molt això que has dit de catalitzadors, no? Catalitzadors per promoure i de fet, penso que aquesta explicació respon molt bé la pregunta. Si deies, faig un parèntesi, però en realitat aquest parèntesi ens ha portat a respondre aquesta última pregunta, perquè si des dels sanitaris, no? Si des de persones vinculades a l'àmbit de la salut, realment podeu fer aquesta funció de catalitzadors, d'ajudar, no? Que puguem prendre consciència de com veiem i vivim la malaltia, de quines són les nostres creences, els nostres estigmes respecte a aquesta malaltia, en com podem acompanyar, des d'aquí hi ha molta feina feta, segur que n'hi ha molta de feta, n'hi ha molta per fer, no només des de l'àmbit de la salut, òbviament ens correspon a tots, però si des d'aquí no s'escampa cap enfora, pot ser molt interessant i penso que molt necessari per, bueno, per en el futur acollir aquesta malaltia des d'una altra mirada.
En relació a la pregunta que m'has fet com a societat, sí. què podem fer, no? Ostres, la societat no ens dona el dret a estar malalts. Mm-hmm. En genèric, eh?
En genèric.
És una manera de dir, com que la societat no ens dona el dret, penso que les persones, quan ens trobem en una situació de malaltia, moltes vegades ens necessitem doncs, reivindicar, no? El nostre dret a estar malalts, el nostre dret a no estar dintre de la societat amb el mateix rol que estàvem abans.
Yeah.
Però això no vol dir que estiguem fora d'aquesta societat. Llavors, la societat, per ajudar a que aquests drets de les persones quan estem malalts siguin els mateixos drets de les persones quan tenim un altre rol més actiu i dintre de la societat, doncs penso que s'està fent poquet, eh? S'està fent poquet. Des de la política que s'està fent cap a com s'ajuda a aquestes persones que tenen malalties cròniques llargues i que realment se'ls canvia la situació personal, familiar, econòmica, social. No s'està fent que realment aquests drets a estar malalt, aquest dret a estar malalt, jo tinc dret a estar malalt, però no per això aquella persona ha d'estar patint perjudicis gratuïts i afegits al fet de que ja està malalt.
I tant.
I hi ha moltes persones que tenen petits negocis, que són autònoms, hi ha persones que estan en un contracte precari, tenen el diagnòstic de la malaltia i realment hi ha un patiment molt afegit, clar, molt afegit, amb què passarà amb la seva vida, què passarà amb la seva situació econòmica, podran arribar a pagar els seus deutes, podran arribar a tirar endavant el negoci, hauran de tancar la barraca, no? De casa seva, no? El negoci, l'empresa. Això vol dir que si això passa, aquella persona no té dret a estar malalta.
Mm-hmm. Exacte, sí. I que el fet d'estar malalt és totalment legítim i que el que podem fer en tot cas és fer pinya al costat d'aquella persona, no? Estar malalt no vol dir ser dèbil ni sinó que seguim sent, com tu deies, la mateixa persona que està en aquell cas transitant per aquella situació i com tots d'alguna forma podem fer pinya, no? Ser més col·laboratius, perquè a vegades sento que és això, ens falta aquest fer pinya més un amb els altres i acceptar-nos més uns amb els altres, no? Des de, bueno, aquesta persona en aquest moment està passant per aquest moment, Després un altre dia també em pot passar a mi i seguim sent la mateixa persona, seguim aportant socialment, seguim formant part i ens hem de seguir incloent.
A nivell social, perquè estic pensant, estic pensant encara en aquest punt que m'has dit, Esther, he començat per la política, no? Haurien d'haver-hi polítiques molt més a favor de que tots podem estar malalts un dia i que tenim tots els drets. Haurien de tenir tots els drets preservats. Llavors, també a nivell d'ensenyament, a nivell d'ensenyament jo també percebo des de fa anys doncs que hi ha una manca de formació, potser, ja de llarg recorregut. No és una cosa que sigui d'ara, sinó de llarg recorregut, en què realment hi ha una manca de formació del nostre professorat. Sobretot estic pensant en infantil, primària, secundària. Potser a nivell universitari doncs, seria un enfocament diferent que s'hauria de fer, però sí que és veritat que a l'hora de formar els nostres nens i adolescents ens trobem amb un professorat que a vegades no està prou preparat per poder transmetre aquesta naturalitat del que és estar malalt, del que significa una persona que se li diagnostica un càncer o un nen que té una mare que té càncer o una persona doncs, que ha perdut algú de la família per càncer. Llavors, sí que és veritat que moltes vegades els mateixos nens, els mateixos adolescents m'expliquen que des de l'escola la professora ha quedat impactada perquè ell ha explicat que la mare té càncer. Llavors, és una mica... Tot començaria, no?, doncs des de molt petits, no? Si des de molt petits poguéssim tenir un acompanyament. Per tant, també hem d'acompanyar el professorat. També hem de donar la mà a aquest professorat, formar-lo, donar-li eines perquè pugui tractar la malaltia, la mort, el patiment, d'una manera natural a la vida, com una part més de la vida.
Integrat, sí.
Integrat i que realment fossin persones doncs, que tinguessin aquestes eines que poguessin afrontar que un dia pot haver-hi un nen de la classe que perd la mare o un dia pot haver-hi un accident i un dels nens pot morir o un dels nens pot estar malalt i has d'acompanyar a la resta de grup d'una manera que allò sigui com una oportunitat de reaprendre moltes coses i no d'un impacte, d'una cosa que aquí diu com molt traumàtica, que es dramatitzi molt, que és el que a vegades està passant.
Clar, i s'enquista, no? La situació, la vivència s'enquista i després és...
S'aprèn d'una manera esbiaixada, s'aprèn d'una manera no funcional.
Exacte. Doncs escolta'm, potser ens podem quedar amb aquest missatge, no? De com podem reaprendre i com seria interessant aprendre, no? Tot aquest desenvolupament socioemocional des de la pròpia escola, acompanyant, òbviament, primer els mestres i les mestres perquè puguin integrar tot el que siguin vivències emocionals, ja no tan sols rutinàries, sinó més intenses i impactants com aquestes que acabem de comentar avui. I així potser serà una de les maneres que ens podem acompanyar millor a nivell emocional tots i totes. Moltes gràcies, Anna, per ser aquí avui amb nosaltres.
Sí, m'agradaria doncs, acabar pensant sempre que l'ètica, la confidencialitat, el secret professional no ens l'hem d'oblidar mai. Això, el progrés... La història compartida, informatitzada, tot això a vegades fa que es trenqui aquell principi tan essencial que és el respecte a la intimitat de la persona, a la confidencialitat, al secret professional i saber atendre a les persones que tenen un diagnòstic de càncer de la manera més humanitzada, més honesta i més natural possible. I moltes gràcies, Esther, per aquest... per aquesta estoneta que hem passat juntes.
Al contrari, gràcies a tu per aportar-nos aquests coneixements, aquesta experiència, però també aquesta mirada tan humana al tractament d'aquesta malaltia. Gràcies per tot el que fas, també per les persones que cada dia tenen la sort de trobar-te en la teva consulta. I des d'aquí dir-vos que, bueno, que tornarem un dia més aquí a la Por com a Camí per conversar sobre les emocions i sobre la vida amb professionals tan interessants com la d'avui. Moltes gràcies a tothom. Fins la propera.